Què tal, com esteu? Benvinguts a l'informatiu vespre. Dilluns 30 d'octubre de 2017 ja tornem a ser aquí amb l'informatiu que uneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Després d'un cap de setmana força tranquil, però alhora ple d'incerteses, tornem a la normalitat, entre cometes, que diuen, ja que aquest matí s'ha conegut que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és a Brussel·les, juntament amb d'altres consellers del seu govern. El diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, ha donat per fet que Puigdemont és president exiliat i ho ha atribuït a una denúncia contra Espanya davant dels estaments internacionals, un fet que serva la dignitat de l'1 d'octubre. Malgrat tot, aquest secretisme ha transcendit que demà el president té prevista una compareixença des de la mateixa Brussel·les, que de ben segur servirà per acabar de treure l'entrellat de tot plegat, o com a mínim treure'n alguna resposta. A l'apartat tècnic tenim a Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. Comencem repassant titulars. Encetarem l'informatiu d'avui parlant de política, i és que l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, es compromet amb la República Catalana. Diverses persones es concentren a Palafolls a favor de la República Catalana. La política local també reacciona davant de la declaració d'independència. Parlarem de les reaccions des de Palafolls. A partir d'avui i fins al 25 de novembre es podran votar les propostes dels pressupostos participatius de Calella. L'Ajuntament de Palafolls ha informat que la fibra òptica arribarà finalment al barri de Sant Lluís. La regidoria de Seguretat fa balanç de la tasca realitzada en la lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges a Tordera. Més de 300 persones van participar ahir diumenge a la primera caminada per l'ictus a Calella, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de l'Ictus. L'Ajuntament de Palafolls ha posat en marxa un servei de mediació ciutadana. Els examinadors de trànsit han ampliat la vaga el dilluns, dimarts i dimecres de novembre davant la manca de resposta per part de la DGT i del Ministeri de Foment. Tall d'aigua al sector del PP1 de Calella per uns treballs de manteniment de gest d'aigua. Els iaioflautes de Calella han fet una recollida de firmes aquest matí a favor de la República Catalana i en suport de l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. I per últim parlarem d'esports, repassarem els resultats esportius a Calella d'aquest cap de setmana i parlarem també de que Aleix Orellano del Club Atletisme Baix Montseny Esport Canet i Laura Prieto del Club Atletisme Lloret La Selva van estar els guanyadors de la categoria absoluta del 19è cross de Santa Susana. Repassats els titulars, ara sí, entrem en matèria. Alcaldes catalans s'han compromès amb el procés de construcció de la República Catalana que es va proclamar aquest divendres al Parlament. És el cas, per exemple, de Tordera, en un acte que es va celebrar fora de l'hemicicle per solemnitzar el moment històric. L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, va ser l'encarregada de fer la pregunta als alcaldes presents. Alcaldes, us comprometeu amb el procés de construcció de la República Catalana que s'acaba de proclamar? I l'acte seguit es va sentir un sonor sí.
No podem sinó comprometre'ns amb el procés constituent d'una República Catalana que esdevé una oportunitat de transformació social que acaba definitivament amb el caduc règim del 78. Alcaldes i alcaldesses, us comprometeu en el procés de construcció de la República Catalana que s'acaba de proclamar?
Sí!
Visca la República Catalana!
Sí! Més de 500 alcaldes d'arreu del país van voler fer costat al president i al govern en aquest acord. Els alcaldes van adreçar un missatge a les institucions catalanes de compromís amb el procés constituent d'una república catalana. Ho expressava el mateix alcalde de Tordera, Joan Carles García.
L'alcaldessa de Badalona, que representava en aquest cas el grup d'alcaldes, ens ha fet un encàrrec. De fet, ens ha dit que en una situació com la que passarà a partir d'ara amb l'aplicació del 155, els càrrecs electes, que realment serem electes i representarem a la ciutadania, serem els alcaldes i alcaldesses, perquè el govern de la Generalitat i el Parlament estaran aturats per l'aplicació del 155. Per tant, l'encàrrec que s'està fent és, tingueu en compte que sereu els electes que haureu de gran part o una part d'aquesta nova Constitució d'un altre Parlament en aquest temps que l'estat espanyol haurà anul·lat les institucions catalanes. Per tant, és un encàrrec que només està anunciat i que a partir dels propers dies començarem a veure com es desenvolupa.
Joan Carles García insisteix que el procés català no afectarà el dia a dia de Tordera. Segons García, el poble de Tordera seguirà mantenint l'estabilitat pel bé dels ciutadans i el mateix municipi.
Tordera és Tordera, estigui dins de l'estat espanyol, estigui dins de la República Catalana o estigui dins de qualsevol forma política que pugui tindre Catalunya. El municipi és prioritari en moltes coses. Nosaltres sabem que tenim un càrrec de ciutadans de portar a terme unes feines a nivell local que les hem de portar fins al 2019, que és quan se'ns acabarà el mandat, i per tant, a dintre del municipi, tot i que treballem per aconseguir doncs, que la República Catalana sigui una república millor del que és l'estat espanyol actualment, nosaltres, a nivell de Tordera, hem de treballar amb això, però sobretot hem de respectar molt a tots els ciutadans, tinguin la ideologia que tinguin, i els hem de donar els serveis i les respostes que mereixen del seu ajuntament.
En aquest sentit, reitera la voluntat de treballar perquè Tordera sigui un lloc millor dins Espanya o dins la República Catalana. Parlem tot seguit de Palafolls, i és que ahir diumenge a les 12 del migdia diverses persones van concentrar-se a la plaça de l'Ajuntament de Palafolls per donar suport a la declaració d'independència i a la Constitució de la República, que aquest passat divendres va aprovar el Parlament. El regidor portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Palafolls, Francesc Alemany, va ser l'encarregat de fer la lectura del manifest, en què es va defensar la construcció d'una república tant pels independentistes com pels no independentistes.
Hi ha amenaces i injustícies perpetrades contra aquest anhel lícit de la República Catalana. Únicament la determinació per defensar un futur millor per totes les catalanes i catalans, independentistes o no, farà possible construir un llegat valuós que honori a tantes i tantes generacions que han lluitat per persistir. És la nostra responsabilitat arribar al final d'aquest llarg trajecte pacíficament i deixar per les futures generacions una república més social, més justa i més integradora. Visca la República Catalana!
A l'acte es va presentar també el Comitè de Defensa de la República de Palafolls i va comptar amb actuacions musicals, cava i un refrigeri pels assistents. L'esdeveniment estava organitzat pel mateix Comitè en Defensa de la República del municipi i va tenir la col·laboració de l'ANC de Palafolls, el grup d'Esquerra al municipi, les Joventuts d'Esquerra i també el grup del PDeCAT de Palafolls. Seguim parlant de política, seguim parlant de Palafolls, i és que després de la declaració d'independència que va aprovar divendres al Parlament, Ràdio Palafolls va emetre un especial informatiu per tal de conèixer les reaccions a nivell municipal davant de la situació política i el nou escenari obert des de divendres a la tarda. El primer de ser entrevistat va ser l'alcalde Valentí Agustí, que es va mostrar resignat per la declaració acceptant el nou escenari.
Som els perdedors, bueno, que tenim que fer, pues suposo que aprendrem coses i ens tenim que acostumar. La veritat és que és una situació per nosaltres nova i també és convenient en la vida a vegades pues, perdre. Jo penso que algú, si a Catalunya això li va bé... Pues...
Agustí va afirmar que dijous va sentir-se eufòric per la suposada convocatòria d'eleccions, però va declarar que a partir d'ara caldrà caminar conjuntament. Per altra banda, el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Palafolls, Francesc Alemany, va declarar que aquest no era l'escenari que hagués preferit, però va dir que l'Estat no havia deixat cap altra opció per tirar endavant el mandat del 27S.
Crec que la majoria dels independentistes ens hauria agradat arribar en aquesta situació d'una altra manera, no? I probablement doncs, compartint un referèndum amb les millors condicions possibles i amb una situació de molt menor crispació, no? No ha sigut possible. No...
Molt diferent és la visió del regidor no adscrit i exregidor del Partit Popular a Palafolls, Òscar Berman, que va qualificar de circ la situació política acusant els Junts pel Sí i la CUP d'haver imposat la seva doctrina a qui no comparteix les seves idees i va declarar que les lleis s'han de complir.
Les lleis ja estan, les lleis, i les lleis estan per a complir-les, no? Tenim una Constitució que nos podrà gustar més o nos podrà gustar menys, però hay que cumplirla. Lo que nosotros no puedes hacer es poner mordaza en el Parlamento de Cataluña como se pusieron los independentistas a...
Berman també va carregar contra el govern central, a qui va acusar de no haver sabut aturar el procés, i va dir i declarar que els culpables de tot plegat són els polítics. Per la seva banda, el regidor d'Iniciativa Izquierda Unida, Juan Andrés Osorio, va dir que estava trist i decebut i va retreure el fet que la declaració es votés en secret, considerant que si un té clars els seus principis, vota a mà alçada.
Quan uno tiene claros sus principios ideales, no tiene vergüenza en votar a mano alzada. El adjetivo generalizado de nuestra asamblea ha sido cobardía. Si yo quiero votar sí a la República...
Osorio també va lamentar que s'hagués caigut el parany tant de la dreta catalana com espanyola. Per últim, el regidor no adscrit Martí Victòria va retreure als governs espanyol i català la mala gestió del conflicte, culpant a les dues parts d'haver arribat a la situació actual.
Jo crec que tal com s'han fet les coses, tot s'ha fet malament. Jo no reconec que ja fa molts dies res, m'entens? Perquè si comencem de l'octubre fins d'aquí, tot ha sigut un cúmul de, ja tu ja ho has dit, les entrevistes despropòsits, de coses saltades allà per tot arreu, i crec que això al final sempre produeix efectes.
Victòria va lamentar que al final qui acaba pagant és el poble i va afirmar que ha faltat talla política, destacant que la política és negociar i arribar a acords. Anem a Calella, i és que a partir d'avui i fins al 25 de novembre es podran votar les propostes dels pressupostos a Calella. Tothom qui ho desitgi podrà adreçar-se a l'Ajuntament de dilluns a divendres, excepte dimecres, a votar la proposta que més li agradi. També s'ubicaran urnes mòbils en diferents punts de la ciutat. La primera parada serà al Mercat Municipal dissabte 4 de novembre, de 9 del matí a 2:15 del migdia. Són un total de 5 propostes que plantegen actuacions de millora de l'espai públic, creació d'un carril bici al passeig de Manuel Puigvert, instal·lar aparells d'exercici a l'aire lliure, millorar les pistes de petanca i crear una pista de bitlles catalanes al passeig de Manuel Puigvert, instal·lar un sistema de rec a tota la zona boscosa del Parc del Mau i recuperar l'estany de la Pedrera amb sistema de filtració natural, crear una nova via d'accés a la Cala Rocapins des de la carretera Nacional 2 i crear una xarxa de desfibriladors en diversos punts de la ciutat. El període de presentació de propostes del pressupost participatiu de joventut s'obrirà el proper dilluns 6 de novembre, com dèiem. Les propostes es podran presentar fins al 28 de novembre, omplint la butlleta disponible a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a la Biblioteca, al Pavelló Municipal, al Club Natació Calella, als Instituts de Calella o mitjançant la butlleta electrònica. Anem a parlar tot seguit de Palafolls, i és que l'Ajuntament d'aquesta vila ha informat que la fibra òptica arribarà finalment al barri de Sant Lluís després d'haver establert un acord amb una companyia del sector. En aquest cas, l'empresa MasMòbil serà l'encarregada d'estendre la fibra òptica al barri de Sant Lluís. Tècnics i regidors del consistori s'han reunit amb responsables de la companyia que agrupa diverses empreses de telecomunicacions i s'ha acordat que s'iniciaran els treballs per tal de fer arribar la fibra al barri i que donarà servei als 2.000 habitants que viuen a la zona. Ràdio Palafolls ha pogut parlar amb alguns veïns de Sant Lluís que es mostren satisfets per l'arribada de la fibra al barri. Són l'Allen, la Mercè i en Cristóbal.
Doncs és molt bona l'home que s'instal·li a la fibra òptica, perquè si tot el que sigui avançant en aquest sentit, doncs collonut per al barri. Molt bé. La gent ha de triar després si la vol fer servir o no, però sí, jo la instal·laria, sí, sí, sense dubte.
Trobo que és una bona cosa, perquè llavors tindrem internet, anirà molt més ràpid. Tot el que siguin avanços em sembla bé. Jo sí, sí, l'instal·laré. Sí, per tenir l'ordinador i anirà molt més ràpid, perquè tinc amics que ho tenen i estan molt contents.
A veure, però jo l'ordinador no tengo. De moment no la voy a poner. Bueno, passarà, però vale. Me parece muy bien.
En aquest sentit, l'Ajuntament informa als veïns que durant aquestes properes setmanes la companyia farà visites als domicilis per tal de demanar l'autorització als veïns per passar el cablejat per les façanes dels edificis. L'autorització, però, estableix simplement el permís perquè els operaris puguin treballar en la col·laboració i col·locació del cable i en cap cas suposa cap relació contractual amb el servei de la fibra òptica. La fibra òptica és una tecnologia que permet disposar d'un millor ample de banda a la xarxa d'internet, per la qual cosa es millorarà la velocitat de les connexions. Tornem a Tordera i és que la regidora de Seguretat fa balanç de la tasca realitzada en la lluita contra l'ocupació il·legal d'habitatges a Tordera. Durant les darreres setmanes, d'acord amb les companyies subministradores i serveis socials, s'ha intervingut a una desena de vivendes d'urbanitzacions i a dos blocs de pisos del nucli urbà de Tordera. Des de fa 2 anys i mig, els serveis municipals, associacions i comunitats de veïns treballen de manera transversal per erradicar aquest tipus de pràctiques il·legals, especialment en aquells casos que van lligats a problemes d'inseguretat i d'ordre públic. Xavier Martín és regidor de Seguretat.
El Camí Ral i també un altre a Sant Andreu. El cas del Camí Ral, doncs, era un focus que portava molts problemes allà davant de la sirena, no només en el bloc, sinó sobretot en la zona aquella de la sirena, que a nivell de convivència s'estava deteriorant, i per tant crec que aquí hem pogut oferir una bona solució. A partir d'aquí això no s'ha anat aturant. Ara tenim també una altra actuació activa que esperem, si tot va bé, que entre aquesta setmana i la que ve finalitzi. Sí que el que podem dir és que a grans trets, el que és el nucli urbà, tot i que de cara als propers mesos i de cara a l'any que ve també anirem fent actuacions, sí que els màxims, sí que ens en queda un de focus de conflicte gran que ara de cara als propers mesos estudiarem en calma, però en qualsevol cas el problema gran que potser hi havia fa un any, fa dos, sí que s'ha anat reduint moltíssim. Paral·lelament, també urbanitzacions han anat fent actuacions, unes actuacions que han permès tapiar el que és urbanitzacions, hi ha més d'una desena d'habitatges i que evidentment hi seguirem treballant.
Martín creu necessari la implicació de les administracions supramunicipals per fer més eficaç la seva feina.
Crec que sí que haurien de fer, més igual si és el Parlament, més igual si és el Congrés, que en funció de qui tingués la competència fer la, que en aquest cas sí que seria el Congrés, el Parlament ara té menys competències en aquest aspecte i podria fer molt menys, però sí que jo entenc que el Congrés, entre altres coses, a través del Codi Penal i a través d'agilitzar també el tema de quan hi ha un ocupa de que se'l pugui fer fora en un temps molt més ràpid, especialment quan són d'aquestes ocupacions conflictives, si regulessin aquests dos aspectes, tindríem el problema bastant solucionat.
El regidor de Seguretat insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana en detectar una possible ocupació.
La policia local arriba fins on pot arribar. Pot haver-hi vegades que quan el veí comunica que hi ha una ocupació, aquesta persona que ha ocupat ja ha pres possessió de la casa, amb la qual cosa aquí en el moment poca cosa es pot fer, però en qualsevol cas sí que, sobretot, tant si ja es té coneixement de que en aquell moment s'està ocupant, que si és en aquell moment, evidentment, es pot actuar. Si ja s'ha ocupat o si després hi ha problemes o hi ha conflicte, encara que s'hagi de trucar cada dia perquè hi ha conflicte, nosaltres després amb tota aquesta informació és quan s'elaboren aquests plans d'actuació i es dona més prioritat en un bloc, en un altre, i a partir d'aquí, tenint coneixement de la problemàtica, és quan podem actuar d'una forma molt més correcta.
L'objectiu és intervenir de manera immediata en el focus del conflicte per mitjà d'un protocol coordinat entre policia local, serveis socials i serveis d'habitatge per donar solucions dignes i solidàries a les persones, però actuant també amb fermesa amb aquells que no respectin els drets dels veïns i alterin i posin en risc la seguretat ciutadana. Tornem a Calella. Més de 300 persones van participar ahir diumenge a la primera caminada per l'Ictus a Calella, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de l'Ictus, una marxa organitzada per l'Hospital de Dia Rehabilitador de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital. Aquests tenen en marca el programa d'ajuda i suport al procés de rehabilitació que es fa a través de l'Espai Amic. Ho explicava el president de l'associació, Josep Puig, en resposta a la sensació que alguns afectats i familiars tenen un cop abandonen l'hospital.
Cuando sales, ¿qué haces? No tienes ninguna ayuda. Que lo que es la seguridad social se tendrían que hacer cargo de ellos también.
És una cosa molt dura, molt forta. Esclar, depèn del grau que t'arribi. A nosaltres ens va arribar un grau molt gran i ho vam passar molt malament durant 7 mesos i és una cosa que no desitjaria mai a ningú.
El médico, una vez que ha salido de l'hospital, eres tú el que te tienes que espabilar. Ellos ya no te dicen nada. Te hacen análisis, te miran, pero no te dicen ni te dan un plan de que te dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que yo ya es como si ya no estuvieras en el hospital.
Precisament nosaltres l'espai amic que tenim és per a aquelles persones que ja els han dat d'alta, que realment des d'un punt de vista mèdic ha arribat al màxim de la seva recuperació. Llavors l'associació el que tenim és un espai, diguéssim, de seguiment per poder seguir fent moviments d'una manera organitzada i pautada i també seguiment psicològic.
La marató de TV3 de l'any passat dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques permetrà finançar 37 projectes i la feina de més de 70 científics en l'estudi i la investigació sobre la prevenció, el tractament i la rehabilitació de les discapacitats motores, sensitives i cognitives que provoquen aquesta malaltia. Aquest 2017 està dirigida a avançar científicament en l'àmbit de les malalties infeccioses que causen una de cada 3 morts al món. La marató es farà diumenge 17 de desembre i ja està escalfant motors, bàsicament sobre una de les iniciatives que donen un impuls a la recaptació. La música està sempre... Aquesta és la primera de les cançons que formen part del disc de la marató. Es diu Música i és una adaptació del gran èxit del cantautor britànic John Miles, que parla de l'esperança de la música. L'interpreten Pastora Soler i David de Maria, amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya. El videoclip s'ha enregistrat al Far de la Punya, de la Banya del Delta de l'Ebre. I canviem de nou de tema i parlem de Palafolls. L'Ajuntament d'aquesta població ha posat en marxa un servei de mediació ciutadana a través del qual es vol intentar resoldre els conflictes que puguin sorgir entre els veïns del municipi. El servei que s'ofereix des de la Diputació de Barcelona pretén establir ponts de diàleg entre les persones que plantegen un conflicte. En aquest sentit, el que busca el servei de mediació és que les persones involucrades en el conflicte apostin pel pacte, el compromís i el diàleg, i que elles mateixes tinguin un paper responsable davant de la recerca de solucions. Per tal d'iniciar el procés de mediació, és suficient que una de les dues parts implicades ho demani, i en cas que les diverses parts acceptin fer la mediació, es posa en marxa el procés. El servei de mediació ciutadana és una proposta que altres ajuntaments, com per exemple el de Malgrat de Mar, ja havien posat en marxa fa uns anys, apostant pel diàleg i el compromís. Per tal d'utilitzar el servei, els veïns de Palafolls interessats han de dirigir-se a l'Ajuntament, des d'on es derivarà la sol·licitud a la Diputació encarregada de prestar el servei. I de nou tornem a parlar d'aquesta vaga d'examinadors de trànsit que s'amplia al novembre. Els examinadors de trànsit han ampliat la vaga el dilluns, dimarts i dimecres de novembre davant la manca de resposta per part de la DGT i del Ministeri de Foment. Segons ha informat aquest divendres fonts sindicals, els treballadors porten fent protestes des del mes de juny. El mes d'agost és inhàbil, amb un seguiment que s'ha mantingut entre el 85 i el 90% en funció del territori. Els examinadors continuen en peu de guerra per exigir a la DGT que faci efectiu el pagament del complement salarial al qual va comprometre els sindicats fa 10 anys i critiquen que no vol aplicar tot i disposar de recursos econòmics per fer front a aquest compromís. El president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladric, explica que la vaga d'examinadors ha deixat unes 30.000 persones sense poder accedir al carnet a Catalunya.
Sí, es parla doncs, a Catalunya més o menys aproximadament unes 30.000 persones són les que no han pogut accedir al permís de conduir. Cal recordar que aquesta vaga s'ha fet en un període de temps on tradicionalment hi ha més volum de gent a l'obtenció del permís, que és l'estudiant que ha acabat els seus estudis, vol aprofitar l'estiu per treure el permís, doncs unes 30.000 persones s'han vist afectades al territori català.
A Catalunya hi ha 112 examinadors de trànsit que fan uns 12 exàmens diaris. Parlem d'esports. Àlex Orellano, del Club Atletisme Baix Montseny Esport Canet, i Laura Prieto, del Club Atletisme Lloret la Selva, han estat els guanyadors de la categoria absoluta del 19è cross de Santa Susana. Aquesta ha estat la primera parada del circuit maresmenc de cross, una prova on entre totes les categories han participat més de 400 atletes. La segona prova del circuit maresmenc de cross serà el cross dels Arenys, que es disputarà el dissabte 4 de novembre. Seguim també parlant d'esports, en aquest cas parlant de Calella, i és que en futbol el partit del Club Futbol Calella no ha acabat per incidents entre els jugadors del Pomar i algun dels seus mateixos aficionats. Era el minut 80 amb 1-1 al marcador. L'àrbitre va expulsar per doble groga un jugador del Pomar. Aquest s'hi va encarar i li va donar una trompada. Al mateix temps, el porter suplent dels badalonins s'hi va encarar amb la seva afició. Fins i tot va saltar la tanca que rodeja el camp per seguir la disputa. En handbol, la Unió Esportiva del Calella perd 31-25 a la pista d'un bon poble nou. Els calellencs han viatjat a Barcelona plegat de baixes. L'escola Pia Calella perd 3-1 a la pista del RMSI Esport. En bàsquet, les noies del Club Bàsquet Calella guanyen 54-64 a l'Argentona i sumen la sisena victòria seguida. I per últim, en bàsquet, el Club Bàsquet Calella perd 72-80 contra un Malgrat superior. Moment ara de fer parada per al temps. Connectem amb el Servei Meteorològic del Maresme, on hi tenim, com sempre, el nostre company Quim Serra. Quim, bona tarda. Com ho tenim, això?
Hola, bona tarda. Avui la jornada ha estat marcada bàsicament pel temps tranquil, tot i la presència de núvols baixos que han afavorit unes temperatures màximes que no han passat dels 20 graus aquí al Maresme. Per tant, unes temperatures que entren dintre de la normalitat per l'època de l'any, més aviat fresquetes, sobretot a primeres hores del dia. De cara a demà, pugen una mica les mínimes perquè hi haurà més núvols aquesta pròxima nit i matinada. Fins i tot no es descarta que es pugui desprendre alguna feble precipitació cap al sud del Maresme, però tot plegat ben poca cosa. Els vents de cara a demà moderats del nord-est durant el matí, més afablits a la tarda, també més variables, amb una situació marítima dominada per la maror a tota la costa maresmenca. Les temperatures de dia farà sol i per tant poden pujar una mica respecte avui, però tot i així continuarem amb un ambient fresquet i dintre de la normalitat pel que són les dates. La nit serena farà que la nit de demà passat les temperatures baixin i de cara a dimecres començarem el dia amb un ambient força fred aquí al Maresme.
Doncs moltes gràcies, Quim, i ara sí, encarem ja la part final de l'informatiu d'aquest dilluns, 30 d'octubre. Nosaltres acomiadem ja l'informatiu, informar-vos d'una notícia de tall de subministrament d'aigua a Calella, i és que l'empresa que gestiona el subministrament d'aigua a Calella informa que entre les 7 del matí i les 3 de la tarda de demà dimarts, 31 d'octubre, s'interromprà el servei al sector de compres entre els carrers Joan Coromines i Joan Fuster i Sant Jaume i Melcior Folgado. Per tant, tingueu-ho en compte, i nosaltres doncs ens anem acomiadant. Un informatiu doncs que ha anat també encara marcat per la informació política. En aquest cas hem parlat també del tema dels alcaldes de Tordera, hem parlat de la concentració de Palafolls sobre la República, i res més, no tenim temps per més. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. A reveure. Adéu-siau.